Bueno, entonces las afueras de Barcelona lo descartamos mejor.
Sí, sí, fuera, esto no.
Mejor. Che, ¿y no te interesa mejor comprar? Mirá que los pisos están en mejores condiciones, ¿eh? Mirá que yo tengo buenos contactos con el banco, ¿eh? Y entre vos y yo, creo que te diga algo, los inquilinos rompen bastante las pelotas.
Ya, pero yo prefiero alquilar mejor.
Mejor alquilar.
Bueno, es que me gusta ir viendo, ¿no? O sea,
ir viendo. Ir viendo. Sos un cachondo vos. Me encanta, me caes de puta madre vos a mí. De puta madre. Así que mira, vamos a hacer una cosa. Yo tengo una onda con vos. Yo te quiero mostrar lo mejorcito que tengo en Barcelona. Así que me dejas 150 euros ahora, yo te pongo en una lista. Y como te tengo algo, te hago un toque. ¿Eh? Ah, mira. Tienes justo.
Oye, ¿y no podría haber algo ya hoy mismo?
Hoy mismo.
Es que me urge un poco.
Mira, nena, tu día de suerte hoy. Tengo uno que es para vos. Divino, ¿eh? Divino.
Me han pegado un tiro, colega. Divino, sí.
Me han pegado un tiro divino.
Déu n'hi do, bueno, què, què?
Això és el que ens trobarem ara, el tornar de vacances, més timos com aquests.
Sí, tio, això encara dura, eh? Això no... Sí. No sé jo si s'ha... si s'haurà acabat o què. Què tal, com esteu?
Molt bé, hem recarregat, no?
Hòstia, allà al fons de l'estudi veig a la Clara.
Ai, és que fa tant temps que em fa vergonya.
Què tal?
Bene.
Molt bé, guai. ¿Qué tal, Paco?
Yo estoy que estoy así en el cuerpo, pero no sé si en el espíritu. Pero...
Con cara de punching, ¿no?
Sí. Pero bueno, como a mínim estic aquí personado.
Qué cabrón. Y el señor Carles, que té... fa bona cara, ¿eh?
Que comenta las noticias.
Fa bona cara de vacances, ¿no, home?
Sí, he estat fent investigacions a Portugal.
Guai.
Bueno, ¿qué? Som-hi.
Sí, li dono chicha.
Venga.
Ja ha començat el programa de Ràdio UE Vivenda a Ràdio Bronca 104.5 de la FM. Bueno, fora ja.
A mi m'ha agradat molt aquest tall. Sí? És una cançó del Jaco, que el Jaco no és el cavallo, és el Michael Jackson. I és una pel·li que... una cançó que diu alguna cosa així com...
No.
Com que no? Clar que sí que ho és.
Bueno, aquí no, pot, aquí
time pot, after time de Miles Davis.
El tècnic està desfigurant la cara amb una mueca que significa...
Bueno, pues,
però la versió era de Jaco, eh?
Pues,
era de Michael Jackson.
Pues aquesta la cantava, sí. I deia alguna cosa així com... Si et diuen per què, tu digues sí que és natura humana. Això té connexió amb el que jo explicaré.
Que guai.
Naturalesa humana.
Guai.
Vale, tu parlaràs d'animals humans i...
Parlaré d'animals humans que es miren la tele.
Mm-hmm.
Com nosaltres
i mateixos. Bueno, parlarem de properes seccions que farem a les... Sí, això.
No, parla.
No, ja.
Fota-li.
Presentarem la nova programació de la nova temporada de Ràdio de Vivenda i, bueno, amb alguna secció
que com a tot programa que es presta, no? Nova temporada, doncs hi hauran coses, suposo, esperem que hi hagin coses que sí, que clar, esperem, no? Hi hauran coses noves, clar.
Coses hi haurà,
segur.
No? Bueno, el Carles, que parli ara de la seva secció, no? Una mica.
Bé, abans de marxar a vacances vam inaugurar una secció bastant cutre patillera que es diu Mentira Cochina. I intentarà desvetllar totes les mentides que ens diuen i que ens diem nosaltres a nosaltres mateixos també, en el món de la comunicació i en el món de la vivenda, totes dues coses juntes. He fet un parell de descobriments aquest estiu, i avui començaré amb el més fort heavy why, que és Churri filosofia de mierda.
Eso sobre, mola, tío.
Que és una reflexió sobre el Pekín i el Pocón, sobre el seu èxit, el seu un follon.
Molt bé.
Bé, i més endavant tindrem la... Bueno, si tot surt bé, tindrem l'oportunitat de parlar amb el portaveu de premsa del col·lectiu d'Amigos i Compañeros de Carlos, perquè com la majoria ja deveu saber, fa un any i 10 mesos que un feixista va assassinar a Carlos Palomino al metro de Madrid, quan aquest anava a una contramanifestació de, bueno, d'un grup polític, suposadament polític, que es diu Democràcia Nacional. I bueno, parlem amb Mariano, que ens expliqui una miqueta què està passant a Madrid aquests dies, quines són les respostes i quin és l'ambient que respira per allà. Ho intentarem d'aquí un ratet i a veure si tenim sort.
Que tot i que no té molta relació amb l'habitatge, no té relació, però bueno, sí que és veritat que des de Radio Bronca s'ha encetat tota la setmana, no? S'ha encetat aquesta... Doncs, a tots els programes de Radio Bronques parlant una mica de...
Sí, hi ha notícies que de fet són bastant transversals i el fet de que s'estiguin permetent manifestacions feixistes a l'Estat i al nostre país sense anar més enlluny l'Arenys de Mar, era?
Sí.
Doncs són temes que ens preocupen, encara que no tinguin a veure directament amb l'especulació.
Clar que sí.
Y bueno, si queréis llamar en directo, hoy es domingo 13, este programa se repetirá unas cuantas veces, pero si lo estáis pidiendo ahora en directo, podéis llamar al 93-359-4900, que es el teléfono de Radio Bronca, y luego también podéis enviarnos correos electrónicos a radiowebvivienda@gmail.com. Y podéis repasar los programas y los contenidos pasados y futuros. Bueno, los futuros cuando los subamos en radiovdevivienda.blogspot.com.
Si us plau, truqueu, home, o escriveu, o sí. Lo que sigui, home.
Sí, sí, amenaceu-nos.
Home, dona, fill, nen, nena. There's always something happening and it's usually quite loud. Our mum, she's so house proud. Nothing ever slows her down and a mess is not allowed. Our house, in the middle of our street. Our house, in the middle of our street. Them off with a small kiss. She's the one they're going to miss in lots of ways.
Escoltant Ràdio UB de Vivienda a Ràdio Bronca 104.5 de la FM. Are you ready?
Santa ocupación, madre de los gasteches, ilumina el camino de la desobediencia y líbranos del infierno penitenciario hasta que alcancemos el deseado paraíso libre, asambleario, autogestionado. Mas no nos dejes caer en la tentación de la alienación consumista y demás pecados inmobiliarios.
Que en este mundo animal todo está encarnado.
Bueno, pues empezamos el apartado de noticias con esta pregaria a Santa Ocupación. Santa Ocupación es una nueva santa en el santoral católico, apostólico, románico, eucarístico y ecuménico de nuestras Biblias cotidianas.
La tiene todo, ¿eh?
Que ha aparecido últimamente en Iruña. Es Nuestra Señora de la Ocupación de los Santos Lugares. Esta santa ha aparecido en un día bastante relevante, o en vigilias de un día bastante relevante, ya que el 17 de septiembre en Iruña se van a 12 personas se van a enfrentar a 2 años y medio de cárcel. ¿Por qué delito? Esa es la gran pregunta. ¿Qué delito? Pues el delito, ni más ni menos, de haber realizado una sentada pacífica en la bajada de la bridge con una acción reivindicando los Gasteches. Hombre, una acción pacífica.
Es que ya le vale, eso, hombre, eso mínimo.
Yo, la verdad es que he visto la acción, he visto gente sentada vulnerando todas las leyes de civismo
grave,
y de ordenanza que pueden haber. A mí me ha ofendido personalmente ver personas sentadas en el suelo, y creo que 2 años y medio es incluso una pena. Una pena, yo diría, benevolente con el delito criminal que estas personas han llegado a hacer.
Mano dura, coño.
Bueno, os comento un poquito. Estas personas estaban reivindicando el derecho a la construcción de espacios autogestionados y gasteches en Iruña. Y bueno, ni más ni menos que por esto se enfrentan a este tipo de penas. Bueno, si buscáis un poquito por la red podéis encontrar el comunicado, en el cual lo que dicen es que les parece totalmente rechazable, desorbitado y desproporcionado 2 años y medio de cárcel por sentarse en el suelo como forma de protesta, ¿no? Que es una forma de criminalizar la acción colectiva, y que lo que están reivindicando es la utilidad y la necesidad de la desobediencia civil como herramienta de transformación social. Pero la reivindican sentándose en el suelo. Recordemos que, bueno, no sé, como...
Es que encima se les ocurre pensar, Dios mío, ¿qué va a ser de estos chavales?
Y bueno, esta gente lo que dicen es que realmente lo que habría que criminalizar no son las personas que se sientan en el suelo para reivindicar y para hacer presencia mediática y política, sino que lo que tendría que estar penado es la especulación, la privatización, de espacios públicos, la destrucción del patrimonio cultural y el aumento desorbitado del precio de la vivienda. Y estas son efectivamente las cosas que debería el gobierno perseguir y no la gente que reivindica que esto no puede continuar así. En fin, me ha sorprendido tantísimo la noticia que yo lo que he mirado, porque yo digo, pues esto de las penas de privativas de libertad, que no lo tengo muy claro, porque no sé exactamente cuáles son los pilares en que se basa, o sea, como en qué se basan para decir que esto está penado y lo otro no. Y como, bueno, como yo no tengo mucho conocimiento general, me he ido al Wikipedia, que sí lo tiene. Y en el Wikipedia, pues dice eso, que el objetivo de las prisiones o cárceles va variando según la época y sociedades, y su principal cometido es, uno, proteger a la sociedad de elementos peligrosos. Yo pienso, bueno, hombre, muy peligroso sentarse en la calle.
Yo creía que hablaba de la energía nuclear.
No, que proteger a la sociedad de elementos peligrosos. Y pensar, pues por esto no va a ser, porque peligrosos, eso, yo me he sentado 1000 veces en la calle, ¿no? Todos nos hemos sentado, vaya, no es peligroso. Bueno, alguien va a llegar tarde al curro, pero eso tampoco es peligroso.
Bueno,
no
eso
pasa
con
nada.
Las pintadas de A30, las pintadas del Planet. Ya están reduciendo la velocidad.
Ahí está.
Pero es igual si
mucho
llegan
más tarde. Sentada.
Bueno, seguimos. Objetivos de la prisión: proteger a la sociedad, no es el caso. Disuadir a quienes pretendían cometer actos contrarios a la ley. Hombre, disuadirles no les van a disuadir metiéndoles a la cárcel, porque esta gente tiene principios, tiene algo en la cabeza y sabe por lo que está luchando, y vaya, disuadir tampoco es el caso. Reeducar al detenido para su inserción en la sociedad. Hombre, tampoco es el caso, tampoco vendría a ser el caso. Yo creo que lo que están haciendo esta gente es intentar reeducar a la sociedad, y no creo que una pena privativa de libertad vaya a convencerles a ellos de que especular es bueno. Eso no va a pasar.
Yo creo que los quieren reinsertar, pero en el mercado, no en la sociedad.
Entonces,
son dos cosas distintas.
Claro, la última que he encontrado, pues ahí me hace pensar, porque dice acallar a los oponentes políticos. Esta circunstancia se produce de manera especial en las dictaduras, aunque también en las democracias puede existir prisioneros políticos. A mí es la única que me cuadra, acallar oponentes políticos. Realmente, después de... esto, pensar que un agente por sentarse en la calle les vayan a clavar dos años y medio de prisión, la única, el único objetivo es acallar a los oponentes políticos.
Voy a hacer un análisis jurídico porque me pertoca.
Gracias.
Bueno,
¿qué te pertoca?
Me pertoca hacer un análisis jurídico.
Pensaba que te pertoca otra cosa.
No, porque muchas
de buena
veces.
Ley.
Muchas veces dicen que la Wikipedia. Muchas veces dicen que la Wikipedia no es rigurosa. Y voy a explicar lo que explica Wikipedia en lenguaje, digamos, sofisticado, que es el que utilizan los jueces. La cárcel, básicamente, tiene tres objetivos: uno, impedir los delitos. Y después, disuadir, que se llama prevención general, es decir, si tú penas a alguien por hacer algo, no vendrá otro detrás. Eso es una mentira cochina muy grande, pero bueno, se le llama así. La otra, la de reeducar, se llama prevención especial, es decir, retener a esa persona para adoctrinarla y que luego no lo vuelva a hacer. Se llama prevención especial. Y luego la otra es la propia de las dictaduras, ¿no? Acallar a los oponentes políticos. ¿Cómo se realiza esto? Y esto sucede también en nuestro país. Y es importante saberlo. O sea, cuando se convierte una infracción civil en contra del orden, digamos, económico, en realidad lo que tendría que arbitrar el derecho de una democracia, por mucho que te guste o no te guste una democracia, lo que tendría que arbitrar una democracia es una solución civil, es decir, un pago, etcétera. Las dictaduras suelen actuar poniendo sanciones penales a ilícitos civiles. Y eso es lo que ocurría en España antes de que los jueces denegaran por delitos de usurpación a los presuntos ocupas, ¿no? Que el derecho de la dictadura o del Estado totalitario sobrevalora una infracción que apenas tiene repercusión en la sociedad, sino que en algún particular o en algún momento muy determinado de la economía, y les da una infracción penal para disuadirlos, ¿no? Para y sobre todo para callarlos, para...
Efectivamente. Bueno, delante de esto, a mí solo me queda encomendarme a Nuestra Señora de la Ocupación de los Santos Lugares, que ruegue por nosotros, porque está claro que los otros no lo van a hacer.
Bueno, desde luego ya hemos vivido varios intentos de represión, primero con las sentadas de Madrid, a los que...
Sí, que aún sigue sin resolverse.
Todavía sigue
detenidos por una vivienda, me parece que es el Blogspot, detenidos por una vivienda...
Sí, también hemos vivido...
Directamente es un .com.
Sí, hemos vivido mucha persecución también y muchos impedimentos ahora a organizar nuestras manifestaciones totalmente pacíficas, pero ellos nos siguen dando, ¿no? A otros no parece que les vayan a dar la misma caña, pero...
Me reedito, detenidosporunavivienda.org.
Bueno, en todo caso, si estáis por Iruña el jueves 17, durante toda la semana hay actos, pero jueves 17 a las 9 de la mañana hay concentración en frente de la audiencia, ya que a las 9 y media se celebrará el juicio. Pues nada, desde aquí muchos ánimos. Eso. Y...
A la audiencia que les oiga.
Orrirá.
Que no nos callarán, hombre, que no nos
callarán. Orrirá, uchigogor, eta de nuevo que calera.
Bueno,
pues no sé lo que es, pero como lo ponen las pegatinas. De...
Bueno, el musiquilla. Welcome to the United States of America. Santa Bárbara bendita, protege esa pobre colita.
Cacha, humo.
Y esta es la historia de un cigarrito, o mejor dicho, de la colilla de un cigarrito que fue rodando desde Laredo hasta Washington. Ahí pa' una colilla, la chispa de la vida no es la Coca-Cola, es la gasolina. A ver, ¿qué es lo que pasa si una colilla se cuela en una gasolinera? ¿Eh? ¿Qué es lo que pasa? La explosión se oyó en todo Texas. Era el comienzo de una gran gesta. Pues una chispa pilló una tubería de esas subterráneas de gas homicida que explotó bajo una refinería de esas petrolíferas nuclearizadas. Y también gracias a la policía y al supercuerpo de los bomberos se extendió el fuego de pozo en pozo, desde El Paso hasta San Antonio. Así que el petróleo es súper inflamable, así que Texas voló por los aires. Era la hoguera de las vanidades, era el infierno de los cobardes. Y con tanta industria, con tanta cañería, tanto cableado, también comunicado, fue muy sencillo para la colilla sembrar de fuego todo el estado. Y una central nuclear por aquí y un arsenal militar por allá, y en un plis-plas de aquí para allá. Santa Bárbara, qué barbaridad. Y el fuego seguía, seguía, seguía. Alabama, Missouri, Louisiana, Georgia. Y lo peor es que aún nadie sabía qué pasaría llegando a Florida. Que era una centésima de milésima, y produce a base de la marina, de esas que fabricaban yo que sé porquerías, atómica, química, muy radioactivas. Tomar por culo toda Florida, las dos Carolinas, la pobre Virginia. Y en el oeste llegaba noticia que el fuego seguía, seguía y seguía. El fuego se iba de ningún lado, cruzando el desierto por el gasoducto. Y en California fue recibido con artificios y pirotecnias. Welcome to the United States of America. Santa Bárbara bendita, protege esta pobre colita. Echa, echa humo. Cuesta, seguía muerta tirada en la arena, pero su cigarro estaba triunfando, se estaba cumpliendo el sueño americano. En San Francisco era la sensación, estaba de moda en toda la nación. Entró en San Diego por la puerta grande, la costa oeste estaba a sus pies, y muchos efectos especiales pa' quemar todo Silicon Valley. Llegó a Los Ángeles, ¡viva el buen cine! Se quema la industria de Hollywood. Luego la colilla se fue pa' Las Vegas, y tirada en la acera vio otra colilla, le prendió fuego, juega conmigo, apuesto al rojo que lo quemó todo. Y así que todos los cigarritos tirados pisados, los más oprimidos, se hicieron todos del sindicato. Había nacido la mafia del fuego. Y mientras en algún estado sureño un montón de puros habanos sembraba el caos, dando por culo a los malboros americanos. Y era la orgía de las colillas, era la fiesta de Halloween. Operación Galimatías, arriba y arriba y arriba y de... Les habla el presidente de los Estados Unidos de América. Nuestro país está siendo atacado. Pero tranquilo, que desde el gobierno lo tenemos todo controlado. Y una mierda, todo controlado. Todo se estaba yendo al carajo. Ni el séptimo de caballería pudo evitar tal carnicería. Nebraska y Kansas ya no existían. De Colorado no quedó ni rastro. Amarillo estaba el rojo vivo. Y Dallas y Phoenix ardían y ardían. El fuego ardía como el Jack Daniels. Era más tóxico que el McDonald's. Qué mal que huele cuando se quema una bandera con tanta estrella. Y se nos quema el salvaje oeste. Ay, va que peste, qué mala suerte. Arde Wyoming, arde Oregón, arde Wisconsin, arde Washington. Es una super, super producción, mega espectáculo televisivo, con muchos extras, muy bien dirigido, muy aplaudido en el resto del mundo. Es una cosa muy rara, declaraba la NASA, no sé lo que pasa. Y en el Pentágono ya preparaban cuáles serían las represalias. Y en el país de las maravillas, todo se quema mucho más a prisa, sin afaba y ni marina.
Hola, majetes, soy Juan Carlos, el de Borbón, el rey, y estás escuchando Radio V de Vivienda, en Radio Bronca, 104.5 de la FM. Hasta luego, majetes.
Ni del piso ni de la pisa. Pues sí que estoy yo para problemas.
Y aquí cobramos.
Oiga, don Manuel, ¿y usted no me podía subir un poquito el sueldo para contentar a Petita? Haga lo que haga, haga un teatro en cerros tapados. Luego la gente habla, viene la mala fama y el negocio es sagrado. Ale, ale, a trabajar, a trabajar, a trabajar. ¿Qué tendrá que ver el sueldo con el lío de la vivienda? Aquí el que no corre vuela. Pues sí que estamos apañados.
¡Mentira! ¡Cochina!
No se van a ir del piso mañana, se va a ver un follón hasta que no le adjudiquen una vivienda, si no es aquí, en Pekín, y si no, en Pocón, que no sabe ni dónde se ha metido.
Bueno, la secció d'avui intenta fer un anàlisi filosòfic de, d'aquest tall, no? D'aquest senyor.
D'aquest últim tall, perquè portem uns quants
sí.
Seguits, però vaja.
Cal fer dues advertències generals. La primera, que això és un comentari sense cap, una reflexió sense cap tipus de rigor ni cap tipus d'anàlisi, diguéssim, metafísico.
Pa què?
Clar, no ho pretenem tampoc, eh? Això és la primera advertència. La segona advertència és que la reflexió no és entorn de la programació d'aquest tall a la televisió, sinó de la nostra reacció, la reacció del públic entorn d'aquestes declaracions d'aquesta persona, no? I la nostra reacció. Aquest personatge és un personatge que surt del programa de televisió de TV3 Alguna Pregunta Més, que avui dia és el programa d'humor, diguéssim, més, amb més èxit. És un programa d'humor que, si és el que té més èxit, és perquè esgarrapa molt bé a l'actualitat, no? Però jo havia trobat que aquí, en aquest cas, en el cas del Pekín i el Pocón, s'ha trobat el que és un desajustament de lo que és les llibertats informatives i d'expressió, no? I aquí és on va lo xungo, que no ens hem de prendre massa en sèrio, però que, bueno, és la reflexió. Aquest senyor forma part d'un col·lectiu de persones d'ètnia gitana, no cal dir-ho, però vull dir que també és rellevant, perquè moltes vegades en aquest país es fan comentaris depenent de, no? Es fa una valoració depenent de l'ètnia de la persona, i viuen al poble de Hun, que això està a Huelva, em sembla, no sé si és Huelva o Sevilla. Bueno, aquestes persones no tenien casa i van ocupar un edifici que estava totalment deshabitat. Comencen els aldarulls, diguéssim, perquè els hi comencen a enviar la policia, i surt aquest senyor dient: no nos vamos a ir de aquí hasta que tengamos otra vivienda. I si no és aquí, en Pekín, i si no és en Pekín, en Pocón. Donde sea, no? Clar, nosaltres clatem de riure al veure això, perquè ho veiem en un context d'una errada televisiva, i es posa en aquest comentari, no? Ho veiem en un context molt d'humor. Però en el fons ens estem enrient, i aquí és quan l'audiència fa molta pressió sobre el que és la programació televisiva, ens estem enrient d'una persona que lluita per un dret, no? Estem tots còmodament al sofà patint les misèries immobiliàries i urbanístiques, i riem d'aquest senyor que han anat per la tangente perquè no tenen cap més remei i es cobreixen la seva necessitat ocupant un edifici que està desocupat, no? Bueno, aquesta és la reflexió cutre salxitxera, diguéssim, de lo que fem els hipotecats i els inquilins, diguéssim, maltractats quan ens surt una notícia de lluita social, i no volia anar més enllà d'aquí, no? Però aquí es demostra una mica que la televisió és un mitjà molt, molt, molt pervers, no? I la mateixa audiència pot fer coses en contra de la seva mateixa voluntat. És a dir, tu per una banda pots admirar el que és la lluita social d'aquestes persones que tenen una necessitat i se la satisfan, però d'una altra banda, canviant el context i tal, la tele fa que el mateix espectador sigui pres d'aquest context i rigui d'una cosa que no tindria per què fer gràcia, diguéssim, no? És un conflicte
social.
Bueno,
jo penso que més que gràcia és que, clar, és que el que fa és una actualització del contra un desalojo, una altra ocupació, pues és, si no és en Pekín, és en Pocón. O sigui, és que ell, lo que té la gràcia, jo la veig amb el fet de que, amb el fet de, bueno, de la manera d'expressar-ho. Però el que està clar és que, clar, que al darrere és i això, o sigui, com després d'un desalojo, pues una ocupació. I si no és en Pekín, és en Pocón. I esa manera del se va follón, Pues me comentabais que ha sido, yo es que no lo he visto, pero ha sido premio del de, sí, corte de APM más votado o una cosa
sí,
por
el
estilo,
¿no? Dels seus 5 anys de programa.
Durant 5 anys, durant això 5 anys. Ha sigut el colmo de los colmos.
Ha sigut el...
Sí.
Jo crec que
jo penso això, o sigui, primer, que és una altra manera de llegir doncs, el programa d'ocupació, que és que si hi ha un desallotjament, doncs hi haurà una altra ocupació, una altra manera de llegir-lo, perquè també és una altra manera de lluitar, perquè és més aviat, potser és més...
De fet, el que està dient és això, un desalojo, otra ocupación y desalojo son disturbios. Això és el que està dient aquest home.
Però no provocades per ell.
Clar, el que passa és que aquestes dues frases són anatemitzades, no?, a la informació així de masses, i en canvi el Pequín i Pocón és, entra com més...
Sí, entra millor.
Entra millor, sí.
Clar, a mi el que em provocava una mica de controvèrsia és el fet de que, clar, tu te'n rius d'això normalment perquè ho consideres una... com una demostració d'incultura, no? En general, si riem és perquè mira que inculto, no? Que,
bueno,
que utilitza el llenguatge com li da la gana, no?
Aquí i en realitat amb el que vol dir cultura i per
clar,
o sigui,
clar. I és que en realitat està demostrant una cultura de lluita.
Sí, bueno, i una cultura paral·lela, no? Tota la cultura gitana i tota la cultura de, bueno, és que aquí el perquè diu això del un follón que com és, se va un follón que no sé on és metido. És que és una mica chiquitesco i fins i tot, o sigui, és que
però un missatge de Guàrdia Civil, no.
No, però jo el que volia dir. Hòstia, no em recordo. Les drogues.
Que contundent semblaves al principi.
No, el que vull dir que, a veure, és una necessitat. Ells es veuen una necessitat d'ocupar un habitatge o un immoble perquè no tenen habitatge o no tenen on viure. I això ho fa una necessitat i fan i ocupen, no? Però que en aquest sentit el que tu estaves parlant realment de lo que estem és, bueno, és el que comentàvem abans, no? Jo ho vull dir, que no ens riem de la seva situació, sinó com ho diu. No, amb la seva forma, que no és ni més culta ni més inculta, sinó de com ho diu, no? Que és que no com a mínim aquí a Catalunya doncs no sona tant, no? Aquesta manera de dir-ho. I el millor per això fa riure, més que la situació en si. El que passa és clar, tu li dones la lectura que em sembla molt encertada també de lo que hi ha darrere de tot això, no?
Clar, és que de fet tu veus, tu a la televisió veus moltes coses, els diaris llegeixes moltes coses, i una de les coses que per exemple em va sorprendre quan vaig començar a fer una mica aquesta reflexió era una família que va sortir telediaris, de llarga, de tirada gran, d'una família que se'n anava a viure a la furgoneta. Clar, tu poses els dos casos al costat i dius, vale, l'altre igual no en té culpa, però vull dir, té una cultura que l'ha portat a dormir al cotxe. Vull dir,
falta d'oportunitats, potser, no? Aquesta cultura relacionada amb la falta d'oportunitats o...
Sí, però la falta d'oportunitats la tenen els dos casos, no? per igual.
Sí, sí.
Però en paral·lel, els mitjans de comunicació buscant l'espectacle i buscant la gran tirada
de posar
això, o sigui, situacions pel fet morbós de, no sé, de mostrar la misèria d'algú, i això també ho comentava una vegada quan vam posar un programa al Callejeros d'això de desnonaments, que eren desnonaments, no eren desallotjaments, perquè no, eren per impagament, no per ocupació, però bueno, pues això també, ja ho comentàvem, no? O sigui, el que es veu a la televisió, el reportatge final, no té res a veure amb el que ha passat realment allà. O sigui, està accelerat de ritme, està retallat i tornat a retallar, i acabes veient les persones que els mitjans de comunicació es presenten com qui els salvarà de la seva situació pel fet de treure'ls per la tele, i com que només surten com a...
Surten com
qui va al zoo de safari,
sí,
no?
Inadaptat,
és un safari,
sí,
de misèries.
I la visió és contrària, perquè segurament que molta gent que està veient la televisió en aquell moment diu, mira, aquests, que jeta, no? Estan ocupant,
sí,
no?
Just,
o sigui, sí, aquí sí, corren, sí, com sempre,
els
no?
Els comentaris de la dreta era que hi van armaos, que assetjaven els veïns que vivien allà. Clar, això dona lloc a reaccions molt xungues.
Els comentaris no són només... Bueno, clar, dius de la dreta, però és que aquests comentaris... moltíssims,
hi ha molta esquerra també que
moltíssima, bueno, digue-li esquerra també.
Bueno, en general això pretenia ser una mica per mi el que seria una advertència de que nosaltres també fem televisió quan la mirem o fem ràdio quan la sentim, no? Això, li donem peixet a mitjans que igual no s'ho mereixen, etc. I també tenir una actitud crítica.
Penseu-hi, els que esteu escoltant, que esteu fent part del programa per fer d'escoltar.
De fet, els,
no, no és cap broma.
Els grans humoristes diuen que l'humor és per riure-se'n del poderós, no per riure-se'n...
Hauria de ser així, sí.
I vull dir, és un toc d'atenció, per molt que nosaltres, jo el primer, hem rigut amb aquest tall i amb el context, i segueixo repetint, l'APM és el programa més canyero que hi ha avui dia.
Sense, encara que a mi és el programa que l'únic que val la pena, per mi, si és veritat que jo penso que aquí se'n riuen de com ho diuen.
Sí, sí, jo t'entenc i crec que en el context en el que està, és a dir, és un programa d'humor en el qual posen talls de coses, diguéssim, molt surrealistes, jo crec que té sentit que estigui, però vull dir, això ens passa sovint amb altres històries, sí, sí, sí. No? Sí,
sí. En tot cas, recordem la frase del Mahatma, que deia, penso que era del Mahatma, que deia allò, no?, que lluitarem contra els forts mentre siguem dèbils i lluitarem contra nosaltres mateixos quan siguem forts.
Molt bé.
Que és una cosa així molt... Amen. Molt hippie-flauta, però bueno.
Ai, ara et destrossaré la frase, però volia recordar una altra del poema del Galeano que vam llegir. Bueno, que van posar un tall.
Ah, de la danza de los nadie.
Que uno estia en cultura i otro estia en folclore.
Ah, sí.
No? Que, això per fer totes les salvatats de l'ús de la paraula.
Tinc una gran cançó per això, després la posaré.
Ah, pensava que la cantaries.
No. Bueno, jo vull dir una altra frase, però que, bueno, ara posem una altra cançó que tenia aquí preparada, que si no me matan los de producción, que está por contrato. Y es
bueno,
que si el río suena, es que no estás sordo.
La de la abuela me mola.
¿De quin grup? ¿De quin grup és?
Aquesta cançó que posarem ara es diuen Los Cayucos Van, és una bona gent.
Això, vull dir, no hi ha producció, però no ens oblidem de recordar i fer buscar la gent Cayucos Van.
I tant.
Amb cas.
Amb ca. Cayucos, exacto, amb ca, van.
Cayucos Van. Cayucos Van.
Ca
de Cayuco, K-A-L-U-E-U, no.
Dejémoslo.
Cayucos Van, però van com de la furgoneta.
V-A-N.
Arrel sí, una reflexió molt, que no té res a veure amb l'habitatge i tal, però sí amb la paraula Cayucos. Una vegada va sortir un reportatge que parlaven dels Cayucos, de la gent que passava l'estret de Gibraltar, i una dona, tio, va dir una cosa que em va flipar. Diu, mentre un bitllet per passar l'estret val, no sé, 50 euros, aquesta gent... paguen 200
sí, sí,
o 300
sí, sí,
euros
per
pagar un callo.
Però això passa a l'estret i passa a Canàries i Senegal. Però... és més, sí. O sigui, anar de Canàries a Senegal està, com aquell que diu, tirau de precio i a més arriba, pràcticament segur, no? Si s'ha d'estar allà a l'avió, perquè no arribes.
Però aquesta reflexió...
En canvi, els altres, clar, sí.
Si tens papers o no...
I unos llegan a un hotel i los otros en un centro de internamiento.
Sí. Bueno, ens posem Mercaders, es diu la cançó de Cayucos Van.
Por unos papeles. Cisne.
Escolta, ¿y el nom de la secció per què?
Porque nos llenamos de mentiras, las que nos dan ellos y las que nos damos nosotros.
Thank you. A rua é o lugar onde podemos conhecer, aprender e nos comunicar. A favela não é um lugar bonito, às vezes não se mostra agradável, mas as pessoas tentam viver em conjunto. Um está dividido em várias ruas, onde a única distância é o dinheiro.
Estou escutando o Rádio Uva da Vavanda, a Rádio Vronga, 104.5 do UFM, o Barcelona. Menos samba ou mais vivante para todos.
Se a sua rua tem asfalto, se a sua rua tem um nome, a minha não tem, a minha não tem.
Una salutació al Marcelino, que ens ha fet, al Marcelos, que ens ha fet aquesta falca.
Marcelo, bueno, ja anem emmagatzemant i aviam si ho acabem de fer, això que dèiem, de posar aquestes internacionals falques, aquestes falques internacionals que ja, bueno, ja són una bona col·lecció i bueno, aquesta l'acabem d'estrenar. Bé, en plan continuïtat, doncs, com sempre, continuem dient que Ministeri, Ajuntament, etc., doncs tenen unes polítiques de continuïtat, continuem fent el mateix o el pitjor que poden fer, que és fer el mateix que han estat fent durant tota aquesta pujada de la bombolla i durant el rebentón.
Existir és el pitjor que poden fer.
Sí, ja, però la qüestió és que no girar cap a una altra política quan és evident que cal una altra política d'habitatge. Però també hi ha continuïtat amb la, anem a dir, amb la part contrària o com a mínim la part resistent a tot això. Llavors, recordem que aquest dijous és 17 de setembre, 17S, i que llavors es faran, bueno, es posaran taules informatives i es faran accions a tot arreu de Catalunya. A Barcelona penso que com a mínim hi ha mitja dotzena de puestos que hi haurà aquestes taules informatives. Es repartirà també doncs, informació, sobretot més aviat, les altres vegades ha sigut més informatiu de com estava la situació econòmica i aquesta vegada doncs, de com o sigui, seria més aviat informació o pistes, diguéssim, per poder encetar doncs, cooperatives de consum, cooperatives d'ús d'habitatge.
Bueno, informació també sobre projectes que van
marxant, sobretot, que funcionen. Mira més cap endavant i això, vull dir, donant pistes de com fer-ho. I deies tu que...
Sí, que de fet és el tret de sortida de la campanya de boicot als bancs, no?
Ah, sí, de la vaga de bancs.
Comença
sí,
la vaga de bancs, per tant, tothom sí. Qui es vulgui...
Sí, tant vaga bancs com el 17S, com tot això, bueno, teniu a la xarxa més o menys bastanta informació, però sobretot al carrer, al 17S, a les 7:30, a diferents puestos, doncs es podrà participar de manera directa i es generaran assemblees, generaran debats... I a partir d'aquí, doncs, bueno, és continuïtat també, perquè clar, ja portem amb el tema del 17S, o sigui, ara farà un any... Bueno, avui precisament era notícia, no ho serà dijous lo de l'Enric, potser, d'entrada no serà notícia d'agenda, per ells, per als grans mitjans, però avui era notícia que avui feia un any s'acosta no, a l'any del Lehman Brothers, no, que va petar pràcticament dies abans de que sortís el diari, bueno, el diari, el paper... crisi al carrer i va ser el tret de sortida d'una
campanya contra el capitalisme
d'una campanya del propi capitalisme volent colar el gol de que ara hi havia crisi abans no, quan portàvem anys amb crisis de tot tipus, no? Crisis ambiental, crisis d'habitatge, crisis de drets, crisis de tot tipus, i quan arribava la crisi financera llavors arribava la crisi, no? La gran crisi.
Su crisis.
I que en principi, clar, vull dir, és el tema aquest, no? Vull dir, ja fa un any i sembla com si portéssim tota la vida, no? Visquem sentint parlant de crisis d'aquest tipus.
De fet, això, els pobres sempre hem estat en crisis.
Ah, és que, vull dir, és que la crisi, bueno, en fi, és això. És, en tot cas, és la tapadera del propi sistema, no? Dels propis problemes que té el sistema. Uh-huh. I aquest 17 de setembre, doncs, es farà això. Nosaltres tenim pendent, però ja de fa temps, i a més hem parlat amb ell, d'algun dia entrevistar l'Enric, vull dir que sigui també per telèfon, però vaja, ja serà en tot cas el següent programa i potser ens comentarà alguna cosa sobre com ha anat o com veu que ha anat el proper 17S. També va jugar moltes coses, o sigui, a final de mes hi ha un tema d'arquitectures col·lectives, que també una trobada a Sant Pere de Torelló, també bastant maca, organitzada per la gent de... No, pel Santiago Zurgeda, per la gent d'Estradel, de tot això també, doncs, vull dir, ara no em ve cap adreça concreta, però serà, ens sentireu a parlar al proper programa perquè recopilarem doncs el que s'entregui, no? Tant del 17S com d'això d'arquitectures col·lectives. Després hi ha una trobada local del decreixement cap al 17 d'octubre, un mes després, però això ja seria agenda, vull dir, això ho comentarem al proper programa doncs, que passarà, i també comentarem doncs, el que haurà passat durant aquests 15 dies. I bueno,
la notícia doncs, és que no es para.
No. La notícia és que no parem, bueno, ens aturarem. I,
sí, encara que no sigui molt visible de cara al gruix de la gent, però això sí, sempre...
Jo recordo com si fos ahir el no pararem, que deia el Xus, el Presi, no? A les primeres sentades de totes, que era com pràcticament quan s'acabaven totes les sentades, era el no pararem, no? I, bueno, passen 3 anys i no paramos, i, bueno, alguns s'hi apeen, però...
Parlem d'això que has comentat ara mateix, una pàgina web on es pugui... Sí. Alguna pàgina web.
Podem... 17-s.info.
Ah, del podem.cat, o directament podem.cat, o sincapitalismo.net, o 17-s.info. Tot això és el tema de la campanya Podem viure sense capitalisme i del que està al voltant. Després hi ha el tema de decreixement.net, penso que és. No, decreixement.cat. Decreixement.net, doncs està el tema de les trobades locals, i després això d'arquitectures col·lectives, doncs no ho he portat apuntat, però és Straddle.
Tenim ara mateix la nostra centraleta buscant l'adreça exacta.
Hòstia, ara estava pensant.
Bueno, si busqueu arquitectures col·lectives i...
Sí, no?
I Sant Pere de Torelló i setembre, doncs és això.
Mm-hmm. També dir-vos que si montes un grupillo i vols participar del tema del 17S i muntar una taula, doncs que pots enviar a través del formulari que hi ha a la mateixa web i inscriure't, tot i que el llistat de taules, si tot surt bé i totes les que estan previstes tiren endavant, n'hi ha moltíssimes, no només a Catalunya, sinó a l'estat espanyol, fora de l'estat espanyol, ja he vist 3 a Buenos Aires... I, bueno,
hi ha alguna cosa més,
per Europa, sí.
Sí. El cas és que, vull dir, si algú que ens està sentint doncs, que vol participar de tot això, que pensi que aquesta és la clau, vull dir, que la gent participi. La clau de la comunicació és que uns comuniquem que estem participant i que d'altra gent s'apunti a participar. Sense participació no som res. Vosaltres no demanem...
És el màxim perill que tenen els poderosos, que nosaltres ens organitzem i ens coordinem.
Que no deixem que les coses les facin uns altres, sinó que participem.
Jo sempre demano vots. Jo sempre demano vots. Vota sobre la tumba d'un nazi.
No, de fet, l'important és que si tens alguna solució, per petita que sigui, la pots compartir, i si no, pots anar a buscar les que d'altres han trobat. No? Jo, sí, per mi cas, això és important. No?
I en el cas aquest de les cooperatives, tant de consum com d'ús d'habitatge com de cooperatives en general, no? Tot el tema aquest només es muntarà doncs, o només es desenvoluparà si hi ha una participació autèntica de la gent, no? I digues?
Ara estic mirant a la pàgina de creixement. Avui havia de venir el Paulo, que no ha pogut venir, però...
Bueno, potser arriba, però quan
sí, venia arriba. Sí, també és veritat, perquè anava... aquest matí anava a Tarragona, que hi havia una trobada de
territori. Sí, avui havia... Sí, és veritat.
Al centre de coordinació.
Era... Sí, era...
A l'Avern.
A Tarragona.
Al centre de coordinació.
Sí, Macià Cal Escuder, de l'Avern.
Ah.
Sí.
Sí, sí.
I, bueno, quan... Si no, aquest programa, el proper, si vol que ja explicarà el que...
Sí, ho explicarà el Paulo, també podem ja dir que segurament d'alguna manera, o en Lleonada tenir alguna entrevista també amb el Rick. I...
Molt bé.
I bueno, i això és una mica també fa una mica d'agenda, no? Del que... És que avui estic una mica... que me quedo dormido hablando, o sea, que me da un poco de...
Paco, levántate, levántate, que te van a multar por sentarte.
Home, és que ha sigut gairebé un mes fent el programa a la platja, eh? O sigui, hem estat a Jamaica...
Con los daiquiris, sí, que yo os he visto, sí, por la oreja. Sí.
Vale, es normal.
Es normal, tío, el jet lag, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, no, estaba en fet.
Radio Casolana y llavors... Pero de todas maneras, bueno, en los propios programas tenemos, y ya lo avisem, nuevas acciones y nuevas...
Sí, sí,
y nuevos,
sí.
Nuevos continguts, ¿eh?
Se está cavilando una serie, a ver si surta algo, ¿no?
Sí, la serie.
Serie radiofónica.
A ver si...
No diremos ni el título, pero no...
De capítulos de 3 minutets, 4 minutets, una cosa así.
Series increïbles, invitados espectaculares.
Estem en contacte.
Falques irrepetibles.
Amb els actors, producció, tot això és un merder. No sap, perquè vosaltres no sabeu, no? Però que és un merder tot això.
Entre tant merder, posem una cançoneta?
Jo tenia una d'un grup anglès que ja no existeix, però que a mi m'agrada molt aquesta canció, es diu The Jam.
No. Quasi,
millor, però dona molt bon rotllet. Sí. Dona molt bon rotllet aquesta cançó i no sé.
M'ha sorprès ara, o sigui, una de The Jam.
Sí.
Venga.
Sí?
Molt bé, molt bé. Com es titula?
A Solid Bone in Your Heart.
Hòsties.
Oh my god. Amazing.
No, no la conozco, tío.
Té un hueso duro al corazón, no?
Ahí está.
Pues venga, upa,
no tenía ni idea, pero mira, guay. Doncs mira, ni foto,
Sí, sí.
El momento, además, ahora, según bastantes expertos, es adecuado para que puedan comprarse una vivienda los que realmente la necesitan para vivir en ella. Uh-huh. Porque los precios están en un ritmo de crecimiento que ya está en el entorno del IPC, que es lo realmente deseable.
¡Mentira cochina!
Bueno, pues malauradament ha sigut impossible contactar amb el portaveu de premsa del col·lectiu d'amics i companys de Carlos, però bueno, tot i així volíem recordar que aquesta setmana s'està jutjant a l'assassí de Carlos Palomino, un membre, bueno, es diu Josué, aquesta persona, aquest energúmeno,
sí,
és un membre de l'exèrcit i a més és un membre del partit polític Democràcia Nacional. Això. És un partit feixista amb,
perquè, bueno, veieu no? Les paraules, sí. com es poden prostituir, no? D'alguna manera, democràcia no, nacional.
A més, parlant democràcia. De membres, jo parlaria de residus directament.
Sí, exacte.
I bueno, això, una persona entrenada per utilitzar armes i que, a més, bueno, que la ideologia de Democràcia Nacional és claríssima, no té cap mena de vergonya en postular per el racisme, la xenofòbia i contra la immigració, i que en la Democràcia Nacional els hi permeten habitualment fer les seves manifestacions per allà on volen. En aquest cas era el centre de Madrid,
quan fa un any i 10 mesos era permesa la manifestació de Democràcia Nacional, i un grup d'antifeixistes van dir que això no podia ser, que Madrid seria, és i serà sempre antifeixista, i van sortir al carrer per defensar una mica els drets de totes les persones. I va ser en aquest context que aquesta persona va assassinar Carlos Palomino. I amb motiu del judici que tindrà lloc aquesta setmana que ve, doncs hi haurà una sèrie d'actes, com va ser la manifestació d'ahir, que bueno, sembla que hi va anar bastanta gent, va sortir... Hi ha molta solidaritat als carrers, es veuen imatges des dels balcons, de la gent aplaudint, de la gent seguint la manifestació. Ens hagués agradat que Mariano ens expliqués més detalladament això, com es vivia des de Madrid i quin era el seu sentiment des del col·lectiu. Però bé, tot i així, des d'aquí, bueno, intentarem seguir el cas, si no és en aquest programa seran altres. I
sí, recordem que d'altres programes de Ràdio Bronca també estan seguint el
tema.
El tema.
Sí, mm-hmm. Durant aquesta setmana em sembla que és
des d'aquí
especialment.
Això, no passaran ni a Madrid, ni a Barcelona, ni a Arenys de Mar, ni enlloc. S'ha de combatre el feixisme des de tots els angles.
Sí, sí, molta educació, a més. Doncs jo volia posar una cançó de Habeas Corpus, no he trobat la que volia, però bueno, aquesta no la sentí concretament, espero que em perdonin els seguidors de Habeas Corpus, sinó... Es diu No te rindas. Uh-huh. Ah. I... Bueno, tens la de Fascismo nunca más o algo així? És que és aquesta la que buscava.
El No te rindas ja està bé, perquè el cas és que bueno, que reivindiqui aquest... doncs això, una mica de justícia amb una cosa així.
No oblid ni perdó pel Carlos Palomino.
Sí, sí. I la dediquem a tota la gent que lluita contra el feixisme, a tota la gent que malauradament ha mort, i bueno, que no te rindas i a por ellos.
Con los campesinos de Brasil. Monster.
Bueno, fer una puntualització, que la cançó que hem posat ara la canta Habeas Corpus, però em sembla que és de Cop o d'Espírit, l'antic grup que formaven la gent de Cop. Però bueno, de totes maneres era bastant explícita la lletra. Bueno, d'agenda, no sé si tenim algú d'agenda, companys, companyes.
Ara?
No? No hi ha res d'agenda?
Tenim l'agenda habitual, de habitual agent.
Però bueno, en general cada dia és bo, per aixecar-se i sí, fer sentir la teva propaganda.
Cada dimecres a l'Espai Social Magdalenes, cada dimecres davant de la Papaya Verde, cada dimecres a les 8, cada dimecres...
Estamos ahí, conspirando.
Estamos ahí.
Crec que ara estem
encetem
un mes de setembre bastant carregadeta en quant a una moguda que tenim el 17 d'octubre, potser.
Sí, amb la trobada local que dèiem abans.
De creixement, i bueno, estem treballant cada dimecres.
Estamos trabajando en ello.
I bueno, i això. I no sé què més, agenda. Aneu al cine, o no, no sé. O sí, a la filmoteca, sí. O no
podríem
sé.
Podríem recomanar alguna...
El teatre, no sé què hi ha al teatre.
Bueno, bájatela d'internet.
Internet.
Escolta la ràdio.
Escolta Radio Bronca.
Sí, escolta Radio Bronca.
104.5.
Amb aquest programa t'ho diran a les altres.
Ah, això mateix, o... No sé...
O fes el teu programa de ràdio.
Sí, o... exacte. Sí, fer coses. Has de ser una mica artista. Mira, escolta'm, perquè jo... Mira, t'explicaré una història.
Corten a este tío!
Ja. Bueno, l'agenda o era un...
Era un comiat, bàsicament.
Ja.
No.
Ahí està.
Sí, ja, bueno, ja anem marxant, no?
Sí, anem tirant.
Avui, 13 de setembre de 2009.
Fa dos dies?
Era
10. Era 11 de setembre i van assassinar Salvador Allende.
Exacte, sí, sí, això d'una banda.
No, vamos.
De la banda sud.
Per exemple.
Sí, i bueno, i de l'altre, pues, allò que va passar, que van estar un dia sortir fum per la tele.
Sí, jo estava allà, tio, no t'ho perdis, nen.
Sí?
Estava de viatge als Estats Units, estava allà a Nova York, de veritat.
Sí, sí, però sí, què sí. Dices?
De veritat, de veritat. Que sí, que
venga,
sí.
Venga, lo hablamos en el bar.
Vale, vale, però sí,
Recuerden que somos peligrosos, que hay poca policía.
Sí, sí. I...
Bueno. No olviden mineralizarse y supervitaminarse y no hipotecarse.
Hola Jaimito y Doña Urraca en Carpanta y Barbazo.
Hay que organizarse, hay que organizarse, hay que organizarse.
Una salutació a la meva mama, t'estimo.
Saluten.
Salut.
Ay, a tots, no? A Pablo, a Cris, a tota la gent que lluita, a Vivienda i tal.
Oh. Tot. Agenda, polserola.
A tota la gent que ha passat.
Vámonos pel bar.
Adéu!
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 Estan trucats.
A Paco, que se t'oblidava.
Sí, com sempre, els diumenges recordeu que nosaltres acabem de fer el programa en directe per obra del Poltergeist i de nostra gran organització, perquè hay que organizarse, sale el programa de 15 días antes. Quiero decir, si ocurre, no pasa nada, no disfrutadlo, no penséis que volvéis al agosto, sigue siendo septiembre, pero el 30, pues, si después de este suena el del 30 de septiembre, pues bueno, son cosas que pasan.
Y si escuchas los dos seguidos, es que eres un freak de la vivienda.
Sí, sí, o que te has quedado dormido.
Pero el de
directo. Vas a tener unos sueños, una
pesadilla. El de hoy y el de directo acaba ahora.
Right now.
I a les 12 han arribat la fada bona i venta focs. Tom i Jerry, la bruixa calista, Bambi, Moby Dick i la Paradriu, sí, sí. I en Mortadelo, i Filemó, i Guillem Brau, i Guillem Tell, la Caputxeta i Vermelleta, allò feroig, el Cagamí, en Cocolí, Somollà, Pomell.